Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Arribem ja al tercer programa del mes de juliol. Estem a punt de tancar la temporada. Això sí, volíem comentar-vos que durant el mes d'agost també estarem una mica presents amb tots vosaltres perquè Ràdio Estel us oferirà en repetició les edicions especials de Catalunya sense barreres que hem compartit al llarg de l'any. Per tant, tot i que siguin repeticions, esperem comptar amb vosaltres també durant el mes d'agost. Benvinguts. De moment us resumim els temes i convidats que ens acompanyaran aquesta tarda de dissabte 19 de juliol o diumenge 20, si és que esteu escoltant la repetició de la setmana del programa. Avui entrevistarem a Catalunya sense barreres la Toni Fernández de Cora, responsable de l'Espai d'Entitats Socials, on hem donat veu aquesta temporada a diferents associacions. La Toni és una dona amb més de 30 anys d'experiència en el terreny de la gestió d'entitats vinculades al sector de la discapacitat. També ens visita aquesta tarda la Patricia Barroso, responsable de la botiga de Via Libre a Barcelona, l'empresa de Fundació 11 destinada a desenvolupar l'accessibilitat universal. Amb la Patricia farem un repàs dels temes tractats a l'espai de Via Libre aquí al programa. Com és habitual, tancarem la nostra cita a la ràdio amb la tertúlia, on com cada tercer cap de setmana de mes rebem les dones amb discapacitat i malaltia mental liderades per la Mònica Civil, que ens ha ajudat a fer totes les tertúlies al programa. Les nostres companyes també ens recordaran totes les qüestions de les quals hem parlat als seus interessants debats. Així doncs, ens posem en marxa al costat del Toni Huguet al control de so. Comencem. I com un àngel cuidaràs de mi quan me pierda i deje de reír. I com el viento que me cuenta que el invierno está por venir. Catalunya sense barreres, tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández. Continuem a Catalunya sense barreres, repassant una mica el que ha estat aquesta temporada 2013-2014, que hem pogut tenir boníssims col·laboradors i col·laboradores gràcies als quals el programa ha tingut una altíssima qualitat, entenem. Un dels millors col·laboradors del programa és la Toni Fernández de Cora. Bona tarda, ja sé que li dic a tothom, no em miris amb aquesta cara, però és que em costa, dir...
Bona tarda.
Què tal, Toni?
Bé, molt bé.
Doncs m'agradaria que em diguessis com ha estat la teva experiència a la ràdio. Ens has acompanyat a les entrades dels programes, als sumaris, als comentaris de temes... editorials del programa i també, sobretot, a l'espai de les entitats socials. Feina n'has tingut, eh?
Sí, feina he tingut, però feina desitjada. I la veritat és que m'ha agradat molt. També m'he posat nerviosa molt, en moltíssimes ocasions. Però m'ha sigut realment molt reconfortant, diria. He après, he conegut a molta gent, he viscut per dins del tot, el món de... de la ràdio des d'aquesta taula i he disfrutat moltíssim. I gràcies per donar-me l'oportunitat.
Clar, perquè la Toni Fernández de Cora porta així com quants anys treballant en el camp de les entitats socials d'atenció a persones amb discapacitat?
Més de 30.
Més de 30 anys, per tant, és la veu de l'experiència, ho hem de dir així, una de les veus de l'experiència.
Bueno, sí, tinc experiència. Una de les veus de l'experiència, no ho sé, però que en tinc, sí.
T'has conegut des de ben endins les entitats i ara les has portat a la ràdio perquè ho expliquin als ciutadans i ciutadanes, als oients de Ràdio Estel, aquesta feina que de vegades les entitats no saben explicar a tercers.
La veritat és que cada vegada més, afortunadament, tota la vessant de comunicació, de projectar què és el que estan portant a terme i de quina manera, quin és el col·lectiu al qual estan atenent, quins són els beneficiaris, cada vegada les entitats ho tenen més clar, sempre ho han tingut clar, però entén-me, ho poden comunicar d'una forma molt més, diria, professionalitzada, no? Saben explicar molt en clau de comunicació què és el que s'està fent a casa seva. Són entitats amb gran experiència, la majoria d'elles també, i amb un bagatge i sobretot amb una feina feta que es pot palpar molt i molt important.
Han passat pels micròfons de Catalunya Sense Barreres, recordem, entre tu i jo, perquè
vinga.
Són 17 entitats en total, més o menys.
Sí.
Esperem que no deixar-nos cap d'elles. Però recordem, ASEM Catalunya, Fundació Ludalia.
Sí.
Recordem també l'Associació de Trasplantats Hepàtics.
També.
Quines més?
La Federació de Malalties Minoritàries.
Sí.
L'Associació Ventijol. Recordo molt també en Jordi Lobo, que ens va parlar de hockey. Recordo amb la Fundació Som Fundació, la Fundació Tutelar Espanyes, Icària, Esclat.
Imagina't.
Sí, ha sigut un ventall molt ampli. El doctor Climent Giner, que també ens va parlar en aquell moment del congrés que s'estava preparant sobre família i discapacitat.
L'Associació de les Malalties de Huntington.
També l'Associació FANOC sobre el càncer infantil. En fi, el que hem intentat és portar un ventall molt ampli de tercer sector, i queden moltes, eh?
I tant que sí, tant
que
sí.
I molta més tipologia.
Llavors, com preparaves aquesta secció, Toni? Per començar, com seleccionaves l'entitat? Aquesta sí, no unes altres, perquè, clar, ja la selecció, primera prova de foc. Totes tenen el mateix dret a venir, per suposat que sí, però el temps és el que és, clar.
Sí que hem intentat, doncs, que la seva presència pogués estar lligada o bé amb una activitat que estaven portant a terme, que estaven preparant, o que havien celebrat ja, o bé que estava en un tema candent de l'actualitat, o senzillament, doncs, que la seva, per exemple, amb els nens de càncer, doncs sempre està aquí, és un tema, tots els temes són importants, no? Però potser la infància és la que més ens toca dins de l'estómac, no? És un cop dels nens malalts, els nens amb discapacitat també. Però sempre hem procurat que no estiguéssim monopolitzats només amb un tipus de discapacitat i que es pogués ampliar al màxim la presència d'entitats al programa. Aquí perquè hi havia, doncs, associacions de trasplantats o malalties minoritàries, o Ventijol, que és una entitat que treballa l'exclusió social, la infància i l'adolescència.
Te'n recordes, Toni, de la caixa de Com? De la caixa sorpresa de Com?
Ah, sí, també.
També els vas també portar, no?
Això va ser el Nadal, perquè Nadal va ser per Reis, perquè havíem preparat aquesta caixa, que eren de jocs adaptats, i, bueno, quina millor data que Reis per parlar de regals i de jocs d'aquest tipus.
Un cop seleccionada l'entitat per criteris d'actualitat, d'activitats properes, sempre vinculades amb el sector de la discapacitat, majoritàriament, ve la presa de contacte. Els trucaves, els enviaves un e-mail, es feien els despistadots, i ja contestaré, eren ràpids en la contesta.
Despistadots, no, només m'he trobat amb un cas, que evidentment no el diré,
clar,
que ha sigut un "ai, que no lo he visto". La veritat és que tota la resta ha sigut una resposta immediata, amb un interès immens, I amb moltes ganes de comunicar, moltes ganes de venir, coneixien el programa, coneixien a tu, la qual cosa per mi era una targeta d'entrada, en fi, fantàstica, i no he tingut cap negativa a assistir al programa a qualsevol entitat en la qual m'he pogut posar en contacte. Com iniciava el contacte? Depèn, o telefònicament, o a través de mail. I sí que, insisteixo, les respostes les he tingut amb bastanta immediatesa.
Després arribava el moment d'elaborar el guió, que també te'l feies tu.
Bueno, jo proposo, com sempre t'he dit, jo feia la proposta.
I això després... és un treball en equip i s'ha de destacar el que fa cadascú, que gairebé vosaltres ho feu tot. Jo, rondinar, és el meu rol és aquest, bàsicament.
Bueno, no és exactament això, però en fi, si ho vols dir així...
Jo elaboraves el teu guió i llavors arribava el moment de rebre el convidat a l'estudi. Pensem que les entitats socials és veritat que cada cop tenen una política de comunicació més activa, més de sortir a mitjans, però no són persones massa acostumades a que siguin entrevistades, a venir a un estudi de ràdio, sí?
No, però jo crec que hem pogut comprovar també que hi ha gent que ha nascut per la comunicació.
Perquè la porra innata, no?
Hi ha hagut molts convidats que realment ha sigut... la seva participació ha sigut fantàstica, però la gran majoria, ni s'atasquen ni res. És que ja ho veus, que hi ha moments que... no cal que parlem massa. Van realment enllaçant el tema i et surt un monogràfic fantàstic. La veritat és que hi ha persones que tenen el do de la paraula i a més de la paraula i la comunicació, a més a més.
Tu com et sents quan fas les entrevistes a la ràdio? Perquè, clar, tu ets una gestora, bàsicament, de projectes, has dirigit entitats...
Jo et miro, Anna.
Estàs quadrant pressupostos tot el dia. Clar, de moment aterres aquí al món de la comunicació i...
No, jo em sento realment... ara ja a aquestes alçades no diria que estranya, però al principi sí que el cos no se m'assentava ben bé a la cadira, perquè estava molt, molt nerviosa. Preguntar a les persones i intentar que realment sigui, que t'entenguin, que et puguin contestar, no vull dir coherentment perquè contesten coherentment, potser sóc jo la que faig les preguntes que no són les més adequades.
A tu t'ho sembla.
No estem comentant. Però, de fet, és una sensació molt, molt especial, és una sensació que m'ha agradat i que manté, deu ser com els actors, no? Això que sempre tens el nervi aquest de l'actuació i que quan ja no el tens potser que facis un reciclatge, doncs en aquest cas és el mateix, no? Sempre un prurito de primera vegada.
I tot molt curt, oi, Toni? De moment comences l'entrevista i ja s'ha acabat.
Sí, i això que no deixen de ser 14-15 minuts i de cop i volta et dius, ai... que ja estem, llavors tu comences a fer els gestos aquests radiofònics.
Que bàsicament és tallar.
Tallar i això que poses la mà i el rellotge, i que ara ja m'he acostumat, no? Però les primeres vegades pensava, ai mare, què estic fent? Ja no ho estic fent bé, això, o què?
Hem de dir que fins i tot algun convidat, quan ens veu fer gestos, calla. Sí. Llavors hem de dir, no, continua tu, nosaltres el nostre, perquè sembla que fem mímica tota l'estona, no?
Una mica sí. Ara ja ho he après i ja no em poso tan nerviosa.
I els comiats, quan surten de l'entrevista, quin feedback et donen? S'han trobat a gust? S'han pogut explicar el que volien? Els hi ha semblat massa llarg, massa curt?
Massa llarg, mai. En línies generals sempre han sortit molt satisfets. Hi ha alguns que s'han posat una mica més nerviosos i al moment de sortir sí que et diuen «Ai, ho he fet bé», i hi ha uns altres, doncs, aquestes persones que tenen la costum de comunicar més, doncs, pues ha estat bé, no? M'ha sortit tot. La veritat és que, insisteixo, que en general no és que diria que la gran majoria... de tots han estat molt, molt satisfets i el feedback és positiu.
Què diries, amb tres paraules, que aporta la ràdio a una entitat a l'hora de transmetre els seus projectes?
Evidentment, la primera persona, vull dir, parla una persona de l'entitat i t'explica el què, et comunica què faig, com ho faig i què necessito també. Vull dir, és comunicar fonamentalment, sensibilitzar també, perquè hi ha temes dels que ens sona, però no coneixem exactament el que vol dir. Vull dir, què faig, què soc, i a vegades també, doncs, què necessitaríem.
Uh-huh. Toni, en una situació com la que estem vivint, on el context econòmic doncs, no afavoreix, diguéssim, tirar endavant projectes, fins i tot sostenir moltes vegades projectes per part de les entitats socials. Quin estat d'ànim t'has trobat amb les persones que estan al capdavant de les associacions i fundacions?
De molta preocupació, molta empenta també, moltes ganes de fer més coses, d'ampliar, de diversificar, de treballar altres fonts de finançament, d'actualitzar-se, realment és el que m'he trobat. Un ambient dins de la crisi generalitzada, ganes de canviar, de treballar per al sector en el que cadascun d'ells està portant a terme la seva activitat i no quedar-se enquilosats. I això és aquesta empenta, aquestes ganes de fer coses, és importantíssima.
De fet, totes les entitats, majoritàriament, les que han vingut aquí, per suposat que sí, són prestadores de serveis, moltes vegades concertats amb l'administració pública. Per tant, la responsabilitat de la tasca és enorme, és grandíssima, perquè finalment estem donant resposta a les necessitats de persones especialment fràgils. Posem un exemple, serveis de respir per famílies que tenen persones amb discapacitat intel·lectual dins de la família, o posem un altre exemple, centres de dia, centres sí. especials de treball.
Escoles,
vull dir, clar, la responsabilitat és enorme dins de l'estat de benestar, i si no hi ha pressupost per tirar endavant tot això...
S'està tirant endavant amb greus dificultats, vull dir, amb molta imaginació, en el sentit de buscar fórmules, insisteixo, com deia abans, de finançament, però també els serveis que porten a terme són uns serveis amb història, nous serveis també, i aquesta experiència i el gran bagatge i formació que totes aquestes entitats han portat a terme pel que respecta a gestió assegura, primer de tot, una bona gestió i una bona atenció. I, a més, un esperit reivindicatiu, quan cal, molt important.
Doncs mira, jo em quedo dues paraules que has dit tu, que te les aplico a tu mateixa, tal com jo t'he vist, no? Bagatge i formació... En tot el que has fet i que ens has pogut aportar aquí al programa amb les teves entrevistes. T'ho agraïm molt, i sobretot en els comentaris de l'entrada, perquè no en qualsevol es poden comentar els temes del sector de la discapacitat. Has de tenir davant tota una persona amb discurs com has estat el teu cas.
Gràcies, Anna.
Doncs, Toni, et desitjo un molt bon estiu. Moltíssimes gràcies per haver format part d'aquesta família que som Catalunya Sense Barreres en aquesta temporada 2013-2014. Has fet molt especial el comiat del programa.
Moltes gràcies, Anna. Tu sí que ets especial.
Vinga, fins molt aviat, companya.
Fins aviat.
Nosaltres continuem. Ara, sorpresa.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
Tens ganes de gaudir d'una estada en un altre país de forma solidària i responsable? Existeixen diverses iniciatives. La primera, els camps de treball. Es tracta d'un servei voluntari de cooperació en un projecte. Depenent de l'entitat organitzadora, varien les hores de treball i els països de destinació. Una part essencial d'un camp de treball és la formació. Hi ha una fase prèvia de formació essencial per als voluntaris i voluntàries. Aquesta té com a objectiu reflexionar i sensibilitzar sobre la realitat política, socioeconòmica, mundial i introduir en l'educació per a la pau, a més de dotar de coneixement sobre la situació concreta del país on s'anirà. Les rutes o estades solidàries són una altra opció i pretenen donar a conèixer la realitat social de diferents països, a més de visitar les organitzacions locals que hi treballen i que es dediquen al desenvolupament, als drets humans i a la justícia social. Aquesta iniciativa s'enmarca dins de l'anomenat turisme responsable, una proposta d'abast internacional que qüestiona el turisme convencional, tenint en compte l'impacte que aquest suposa pels països empobrits. En anglès hi ha una dita, viatjar amplia la ment, però jo diria, l'essencial és com ho fa la persona, perquè tots i totes posem un granet de sorra en construir un món millor. Per més informació, xarxanet.org.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel, amb la direcció d'Anna Hernández.
Bé, doncs, continuem a Catalunya sense barreres ja dins de la secció de Via Libre, l'empresa de Fundació 11 destinada a temes d'accessibilitat universal. Avui ens acompanya la Patricia Barroso, que és responsable de la botiga Barcelona i la persona que durant una part de la temporada ens ha explicat temes diferents, diversos, vinculats amb l'accessibilitat. Patricia, bona tarda, benvinguda.
Hola,
què tal?
Bones tardes.
Recordem una miqueta les funcions principals de Via Libre actualment al mercat. A quins projectes us esteu dedicant?
Via Libre, como bien has dicho, es la empresa de experta en accesibilidad universal y diseño para todos de la Fundación 11, ¿no? Y nos dedicamos un poco a todo lo que tenga que ver con la accesibilidad, desde proyectos arquitectónicos, productos de apoyo para las personas con discapacidad o personas que necesiten ayuda en la vida diaria, comunicación aumentativa, desarrollo con semáforos accesibles, señalética. Realmente tocamos todas las áreas que tengan que ver con accesibilidad, ¿no?
Entenem que cobriu tot el territori de l'estat espanyol. A Barcelona tenim botiga i tu estàs al capdavant d'ella. On et trobem?
Sí, la tienda de Barcelona la encontramos en calle Gavà.
Escolta'm, Patricia, tu has substituït l'Àngels López, que hem d'explicar una petita curiositat, eh? Va tenir una petita caiguda al carrer venint als estudis de la ràdio i està de baixa. Llavors, li desitgem moltíssima, moltíssima sort en la seva recuperació. I una part de la temporada tu has estat al capdavant de la secció. Com t'has trobat aquí substituint l'Àngels, d'unidó, que és la jefa, s'ha de dir?
Sí, sí, no, la verdad es que muy bien, muy cómoda, es una experiencia muy interesante y bueno, aquí estamos para intentar que la gente sepa un poquito más sobre la accesibilidad y cómo le podemos ayudar.
Perquè tu diries que un ciutadà, ciutadana, en general, li és propera l'accessibilitat i el món que envolta els temes d'accessibilitat?
Poco a poco yo creo que la gente se va concienciando más, ¿no? Porque lo malo que antes, digamos, nosotros hacemos las cosas y luego las tenemos que convertir en accesibles, ¿no? Lo ideal sería que todo desde un principio ya fuera accesible para todos, ¿no?
Evidentment, des del disseny a l'inici del procés.
Exactamente.
Doncs a Catalunya sense barreres, al llarg d'aquesta temporada, hem parlat de ciutats intel·ligents. Què són les ciutats intel·ligents i quin paper hi juga l'accessibilitat en tot aquest terreny?
Bueno, las ciudades inteligentes, bien lo dijo mi compañero Andrés Urseguía en el programa.
Sí, sí.
Son ciudades que hacen la vida más fácil o pretenden hacer la vida más fácil a los ciudadanos, ¿no? Mediante las nuevas tecnologías. Pues bien, optimizando los recursos, digamos que la tecnología está al servicio del ciudadano.
Amb un exemple en concret, això com seria? Per exemple, si estem a la parada de l'autobús, saber quin autobús ve, quan, com.
Exactamente, eso es una de las cosas que podemos ver, ¿no? Otro tema sería el de los semáforos, ¿no? Que como, bueno, todos sabéis, algunos tienen sistemas acústicos y, bueno, las personas que con discapacidad visual pueden manejarlo y pueden cruzar la calle, ¿no?
L'Andrés deia que eran ciudades plenas de sensors per tot arreu.
Sí, poco a poco, la verdad que lo estamos viendo más a diario, ¿no? En que llevamos en el móvil aplicaciones, ¿no?, que nos ayudan a saber cómo está el transporte, el tráfico, bueno, poco a poco.
¿Y la accesibilidad aquí? ¿On la veus?
La accesibilidad poco a poco se va incorporando, como he dicho antes, ¿no? Pero sí que es verdad que la gente lo entiende como algo que hay que hacer accesible, ¿no? En vez de pensarlo desde el inicio.
Bé, a Catalunya sense barreres també hem parlat de com és una sessió accessible en un pessebre. Vam estar parlant del pessebre vivent de Corbera. Recorda'ns una miqueta les característiques. Estem lluny del Nadal, però és curiosa aquesta iniciativa.
Desde luego que sí, yo no lo había oído hasta escuchar el programa de Radio Estel, que estuvisteis con Ángels hablándolo. Sí. Y la verdad que el poder hacer, pues eso, en este caso solo son sesiones, ¿no? Concretas, ¿no? Ojalá fuera de continuo y no tuviera que ser una sesión organizada, ¿no? Pero bueno, eso, que una persona que tiene una discapacidad visual, que pueda entender en un contexto del pesebre viviente, ¿no? Que tú participas en esa ambientación.
Hi havia intèrpret de llengua de signes, també audiodescripció, recordem?
Exactamente.
Imagineu-vos, no? Del Nadal a l'estiu i a qualsevol període de vacances, parlant de turisme accessible, què el caracteritza? Estem en un moment ideal, per parlar de turisme accessible.
Sí, la verdad que sí, el turisme accessible poco a poco se va escuchando más, ¿no? Las personas con discapacidad, diferentes discapacidades, pues también quieren irse de vacaciones y tener las menos dificultades posibles, ¿no? También hay que entenderlo como que las personas se van haciendo mayores o en un momento dado tenemos una lesión, ¿no? Pues cómo hacerlo más sencillo. Siempre vemos escalones, pues no está bien señalizado, la gente se pierde, ¿no? Entonces, bueno, turismo accesible al final va desde los transportes a los hoteles, todo el recorrido, desde que sales de tu casa hasta que vuelves, ¿no? Llegas a tu destino y todo.
I un punt molt important de partida, jo diria, són les pàgines web, no? On busquem hotels, on busquem avions, vols, mitjans de transport, que moltes vegades no estan adaptades, no són accessibles a persones cegues o amb altres problemes. I clar, aquí ja comença l'enrenou, perquè la tradicional agència de viatges ha modificat molt la seva forma d'actuar, interactuar al mercat.
Sí, cada vez hay más páginas web y es verdad que muchas no son accesibles, ¿no? Pero, por ejemplo, nuestros compañeros de Viaje 2000, otra empresa del grupo, ha inaugurado recientemente su página web, que es accesible totalmente.
I a més, crec que han incorporat un buscador d'hotels que és totalment accessible, el motor. Vaja, o sigui que allà, oi que sí, Patricia, pots
sí,
buscar-ho tot sense problemes.
Sí, en Viajes 2000 podemos buscarlo sin ningún tipo de problemas.
Molt bé. Després tu també has parlat de temes diversos com els problemes d'accessibilitat que ens trobem al bany, que és un espai que habitualment presenta moltes barreres arquitectòniques. Tothom sap aquella polèmica de «Ai, amb l'edat canviaré la banyera per un plat de dutxa», però hi ha moltes més coses dins d'un bany que poden dificultar-nos el dia a dia.
Sí, muchas veces el espacio, ¿no? Que ponemos pensamos que una ducha nos puede solucionar la vida, ¿no? Y ahí también hay que tener en cuenta las dimensiones de esa ducha, ¿no? También la seguridad para utilizar esa ducha, que tengamos dónde agarrarnos, porque solamente el plato de ducha no es que nos haga más fácil, ¿no? Poder hacerlo con seguridad, que nos podamos agarrar, incluso que nos podamos sentar. En el baño igual, cuando vamos al aseo, pues que no esté muy bajo o muy alto, ¿no? Que nos facilite la incorporación con una barra de asistencia lateral. Hay múltiples opciones, ¿no?
Molt bé. I mireu, quan parlem d'accessibilitat, hem de pensar, amics i amigues oients, en qualsevol tipus de discapacitat. Dins de l'espai de Via Libre hem parlat de les persones sordes i d'un ajut tècnic que els hi va molt i molt bé, que són els bucles magnètics.
Exactamente, los bucles de inducción magnética son soluciones que ayudan a las personas con discapacidad auditiva que disponen de o implantes cocleares o audífonos que tienen posición T, que nos permite adaptar un espacio para que tengan una mejor audición en ese espacio.
Podries posar un exemple de la posició T? Perquè és molt interessant. Recordo que els companys que ens van visitar amb vosaltres de CAPS deien que moltes persones sordes que feien servir audiòfons no coneixien la posició T.
Claro, es una posición un poco desconocida y en algunos audífonos no los tienen. Día a día se van incorporando a todos los audífonos, ¿no? Pero quizá por el tema de la economía uno no se fija en ese aspecto, ¿no? Y realmente nos puede ser muy útil en sitios de atención al cliente, que muchas veces tienen estos bucles de inducción magnética. Por ejemplo, en el liceo, recientemente, han adaptado todo el auditorio. Entonces, una persona con discapacidad auditiva podría escuchar perfectamente en el liceo. Los teléfonos, que muchas veces pues, tenemos dificultades a oírlo y no solamente es cuestión de un volumen, ¿no?, sino la calidad del sonido.
Carai, molt interessant, eh? Recordem aquest programa. Hem parlat de moltes coses a la vostra secció.
Sí.
Com passa el temps, Patricia? De comunicació augmentativa, que a més tu l'has anunciat quan ens hem saludat, no? Què és i com s'utilitza, on, a qui li fa un bon servei aquest tipus de comunicació?
La comunicación aumentativa es un conjunto de formas y estrategias de comunicación que lo utilizan las personas que no pueden comunicarse con el habla. es decir, una serie de software o programas, depende. Si el acceso necesitamos que sea físico, o sea, que si tiene problemas de acceso físico, podemos adaptar su entorno para que pueda acceder a un tablero de comunicación, a otro dispositivo, para que pueda comunicarse y relacionarse con su entorno.
Anem a posar exemples. Pensem en una persona que sigui tetraplègica, per exemple. Mobilitat física superreduïda. Com faria servir la comunicació augmentativa?
En este caso, la lesión, una tetraplegia, puede estar afectada o no el habla. En estos casos, si está afectada el habla, suele ser porque no tiene suficiente capacidad respiratoria para tener un volumen elevado, ¿no? En este caso, podríamos poner un amplificador del sonido donde él pudiera, bueno, pues que se le pueda escuchar.
La veu.
Exactament.
I per entenc que la comunicació augmentativa no té res a veure, per tant, amb adaptació física en si mateixa, o sí?
No siempre tiene que ser adaptación física. Uh-huh. Muchas veces tenemos una adaptación visual, ¿no? O, porque muchas veces no solo es discapacidad física pura, ¿no? Muchas veces tenemos que jugar con varias afectaciones.
Més persona. Exemples de comunicació augmentativa, a part d'aquest que potencia el so de la veu de la persona...
Bueno, podemos ver, por ejemplo, el ejemplo de Stephen Hawking,
¿sí?,
que va en silla de ruedas, pero lleva siempre un teclado que reproduce lo que él escribe, se reproduce en voz, ¿vale? Eso sería un ejemplo de comunicación aumentativa.
Sí, sí, aquest és claríssim, ¿eh? Molt bé. Doncs, un programa que recordo perquè és molt recent. Lo que tu llamabas asientos... modelados, oi que sí?
Moldeados.
Moldeados.
Sí.
És que recordo, moldeados. Bueno, el tema era aquesta adaptació per a persones, aquí sí, que tenen problemes de discapacitat física. Què eren aquest tipus de seients? Per què es feien servir? Com milloraven la qualitat de vida de les persones?
Estos asientos están pensados para personas que no se pueden beneficiar de un asiento estándar, digamos, ¿no? Que necesitan que ese asiento sea perfectamente adaptado a su cuerpo para darle un confort y una estabilidad que con otros sistemas no tienen, incluso les pueden causar dolor, ¿no?
Sí. Avança una miqueta més, desenvolupa el tema. Imagina, si pots descriure'ns un tipus de seient així, com seria la ràdio?
Una persona con una escoliosis muy pronunciada, que vemos que tiene pues la columna muy... muy doblada, ¿vale? Uh-huh. Pues tiene muchas veces problemas respiratorios. Con este asiento, al ir a medida, le da mucho soporte porque se apoya en toda su piel y aparte le ayuda a que esa respiración no empeore.
Ja, molt bé. I un últim tema va ser un que és molt i molt important, que és el sistema de descans. Me'n recordo que estava format aquest sistema de descans per tres elements bàsics que tu ens vas descriure. Tot l'equip del programa repassava com dormia, a veure això, com ho tinc allò altre.
Sí, hablamos de lo que son los productos que componen un sistema de descanso, que son el el colchón, el somier y la almohada. Y bueno, es importante saber la posición que tenemos y sobre todo que siempre tenemos que tener en cuenta que la columna debe estar alineada con la cabeza. Bien dormamos de lado o boca arriba. Boca abajo es una posición no recomendada, pero bueno.
Sí, ho deies. I com s'alinea el cos amb el cap? Perquè sempre ens posem un coixí com per elevar una miqueta el cap.
Claro, si duermes boca arriba, tienes que pensar que la almohada debe ser pequeñita, porque si no, el cuello va a quedar flexionado respecto a la columna.
Uh-huh.
Y si duermes de lado, la almohada debe ser un poquito más elevada, porque tiene que salvar la distancia desde el hombro al cuello.
Uh-huh.
Vale, entonces tenemos que jugar un poquito con eso.
Clar, imagina, Patricia, que moltes vegades comencem dormint d'una manera i acabem d'una altra ben diferent.
Sí, eso es
complicado.
No ens canviem
el coixín. Amb la qual cosa tu parlaves de llits fins i tot que s'incorporaven en un cert moviment.
Exactamente, ¿sí? Teníamos camas articuladas que, bueno, pues, que nos permiten hacer cambios posturales o facilitar posiciones.
Uh-huh.
Bueno, son como las camas de los hospitales, como dijimos en aquel programa.
Pero muy estéticas.
Sí, ahora mismo ya a nivel de diseño hay, vamos, con las camas habituales de madera, muy bonitas.
Molt bé. Doncs, Patricia, de tot això i moltes coses més hem parlat a la vostra secció de Via Libre al llarg de la temporada Catalunya Sense Barreres. Ha estat un plaer tenir-te, ho has fet molt bé.
Un plaer per a mi.
Moltíssimes gràcies també a l'Àngels López per haver-nos fet possible que continuï aquesta secció al programa. Esperem tornar-la a trobar molt aviat aquí, i tant que sí. I us desitgem un bon estiu.
Igualmente.
I un bon descans.
Sí,
no et preguntaré com és el teu sistema de descans, Patrícia, perquè ja se sap això de en casa d'herrero, cuchillo de palo.
Sí, sí, ahí és complicat, però la veritat és que tinc un bon colchón, no vull anotar-lo.
Molt bé. La Patrícia Barroso i tot l'equip de Via Libre Barcelona us atendrà a la botiga que tenen al carrer Gavà. Penseu que és una empresa de l'ONCE i la seva fundació, per tant, moltes persones amb discapacitat treballen aquí amb vosaltres.
Exactamente.
A tot el territori, és
sí, cert? Sí, somos un centro especial de empleo que más del 70% de las personas tienen discapacidad.
Molt bé, Patricia, molt bon estiu. Ens veiem aviat, eh?
Igualmente.
Vinga, una abraçada ben forta i moltíssimes gràcies, de debò.
A vosaltres.
Nosaltres continuem a Catalunya Sense Barreres, ara presentant-vos noves ofertes laborals destinades a persones amb discapacitat en situació d'atur. Com sempre tenim a la línia telefònica la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Aquesta setmana comencem fent recerca, en concret per un hotel de Sitges, de perfils d'auxiliars d'hostaleria, per fer tasques de preparació de taules per esmorzar, dinars, així com col·laboració en tasques bàsiques de preparació de menjars tant al bar com al restaurant de l'hotel. Es requereix formació bàsica, reglada o bé ocupacional en el sector de restauració. S'ofereixen diferents jornades laborals en funció de les necessitats de l'hotel i contractes impetuals amb possibilitats de continuïtat. Continuem per Barcelona Ciutat fent recerca de diferents perfils de gestors, gestores telefòniques o teleoperadors, teleoperadores per realització de trucades a nivell de clients i recepció de trucades d'informació comercial. Les tasques variaran en funció de la campanya o bé del client. Es requereix un bon nivell de català parlat, coneixements d'ofimàtica i experiència prèvia en tasques similars, així com competències per realitzar la venda creuada. S'ofereix contracte d'obra i servei i diferents jornades entre 21 a 30 hores setmanals de dilluns a divendres. I ja per finalitzar, estem seleccionant per a una important bugaderia industrial un perfil d'un comercial per l'àmbit de Catalunya i Andorra. Es requereixen estudis a nivell de diplomatura en empresarials, llicenciats en econòmiques, ADE, dret o formació professional de grau mig. En defecte de la formació mínima requerida, es valorarà l'experiència demostrable adquirida en la seva vida laboral. Es requereixen també coneixements d'ofimàtica i disposar de vehicle propi i disponibilitat horària. S'ofereix un contracte d'un any. I ja sabeu que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33% o tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes a la nostra pàgina web portalento.es, que no tancarà durant el període estival. Bueno, salutacions des de FSC Inserta i que passeu un bon estiu i fins aviat.
Moltíssimes gràcies, Dolors, també per tots vosaltres. Que passeu un bon estiu. Gràcies per la vostra col·laboració i per haver-nos presentat cada setmana a Catalunya Sense Barreres aquestes interessants ofertes laborals. Telèfon d'Inserta Catalunya, 93 238 49 49 93 238 49 49. Ara fem una petita pausa musical i entrem en temps de tertúlia amb les dones.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia. Amb Anna Hernández.
Sí, ja hi som dins del temps de tertúlia, on avui compartim taula de debat amb les nostres dones amb discapacitat i malaltia mental. Què tal, companyes? Bona tarda, benvingudes.
Hola, molt bona tarda.
Porteu l'estiu bé?
Què tal? Que calor.
Sí, mira que avui us he colat un home i jove dins de la vostra tertúlia, que no esperàveu aquesta sorpresa.
Doncs no.
No, però sempre viene bien.
Deixeu-me saludar a Miquel Ventura, que és un estudiant de segon de comunicació audiovisual a la Universitat Autònoma de Barcelona. Per tant, serà un futur periodista. Bona tarda, Miquel, benvingut.
Bueno, jo no diria tant. Periodista és molt respectable aquí.
Què serà, si no, el dia de demà?
Bueno, comunicador. Deixem comunicador.
Ah, ara sou comunicadors, ja no sou periodistes?
Sí. Bueno, no del tot.
Carai. Què tal? Com està resultant l'experiència de fer aquesta carrera, l'autònoma?
Bueno, al principi és una mica dur, perquè és molt tècnic. Comences amb una mica de por als mitjans i tot això és una mica complicat. Però, bueno, a mesura que vas agafant el tranquillo, això Pinta bé.
Sí, saps que Servimedia, l'agència de notícies de l'ONCE i la seva fundació, ha publicat un estudi fet per Estudio de Comunicació sobre la formació dels periodistes a Espanya. I ha recollit l'opinió de gent com tu, així com 600 persones, estudiants de periodisme, també gent com jo, professionals que treballen en mitjans de comunicació. I què han dit? Han dit que, primer, cal més especialització de la professió. Tu què diries? Estaries d'acord amb això?
Completament d'acord, perquè a vegades bueno, et formen tant per a algú tan general que no ho acabes de concretar i que mucho abarca poco aprieta, no?
Mm-hmm. I després més connexió amb les empreses de comunicació, en aquest cas, per exemple, més connexió amb la Universitat Autònoma de Barcelona amb mitjans com Ràdio Estel, perquè vosaltres us adapteu realment al que necessita una empresa de comunicació com comunicador.
Bueno, es fa el que es pot i ja et dic que jo de moment no, aquesta part no l'he tocat encara, però bueno, jo crec que és algo molt positiu poder parlar amb mitjans que estan instaurats en el sistema actual i que crec que és algo molt positiu i que s'hauria de prioritzar.
Val. I de temes de discapacitat, us ensenyen alguna cosa a la universitat? Us parlen de que hi ha gent que tenim discapacitat?
Sí, bueno, sí? Parlar poc, però bueno, hi ha persones amb discapacitat que han aconseguit entrar a la nostra carrera i bueno, veus que realment es poden adaptar i que poden realitzar la carrera.
Tu tens algun company o companya amb discapacitat visual, física, sensorial, intel·lectual?
Tinc un company que té una discapacitat sonora.
És sorda, és una persona sorda. Sí. I tu creus que aquesta persona el dia demà tindrà futur com comunicador?
Jo crec que sí.
Sí?
Penso que sí, perquè bueno, s'està treballant per poder integrar-los. Però potser, afortunadament, hi ha infraestructures. Ara ja potser no és com abans, que abans hi havia menys adaptació, menys sistemes tècnics. Ara, afortunadament, hi són. Però penso que hi ha de créixer la consciència de créixer respecte a aquesta situació.
Doncs moltíssimes gràcies pel teu testimoni, Miquel. De moment has vingut a veure com es fa un programa de ràdio, que es diu Catalunya Sense Barreres, i estàs en aquesta tertúlia de dones. Després els hi dius a les dones com les has escoltat, d'acord? Sí?
Sí.
Vinga, benvingut, moltes gràcies. Ara sí, ja, tertúlia. Doncs ara sí, ja entrem en temps de tertúlia amb les nostres companyes, la Sònia Ferrer, la Isabel Abella, Raquel Caballero i Mònica Civil. Què tal, companyes?
Hola, Anna.
Us he colat aquest senyor, a la tertúlia. Aquest noi, jove, per això. El miràveu dient, ai, qui tornés a aquelles edats, o no?
Ah,
no.
Sí.
Sí o no?
Sí.
Sí?
Bueno, yo no.
Estones.
Me siento joven.
Molt bé. Companyes, avui tanquem temporada de la tertúlia de salut de dones amb discapacitat i salut mental. Heu parlat de moltes qüestions al llarg de l'any i avui les repassarem una mica per sobre. Vam començar parlant de com es veu afectada la coqueteria femenina i la imatge de la dona per motius de discapacitat. Us en recordeu?
Yo me acuerdo perfectamente porque en mi caso la discapacidad no se ve, pero sí que se notan. Por ejemplo, la cistitis intersticial pues me impide llevar tejanos, ponerme taconcitos y ponerme así súper... La cosa que a mí me gustaría, ¿no? Pero bueno, eso la gente no lo sabe. Entonces no se me ve, pero yo sí que lo noto, que a mí mi discapacidad me afecta en cuanto a ponerme como a mí me gustaría a veces.
La resta, ¿us afecta?
A mi m'afecta, sí? En el sentit de pues, quan no em trobo bé anímicament, doncs no m'arreglo tant, però pues, quan, bueno, i quan em trobo millor, doncs allò que estàs com més coqueta, tens més ganes d'arreglar-te perquè sents millor, estàs més alegre, etc.
Mm-hmm. I vosaltres?
Sí. Jo, ai, perdona.
Bueno, para tu.
Jo, a més, també tinc una discapacitat de mobilitat i en aquests moments, doncs, m'he trencat els tendons d'un peu, con lo cual la discapacitat és no, de no poder-te posar sabates, de roba, és horrorós.
I t'ha afectat la teva coqueteria?
M'afecta. Sí? Et sents molt, molt incòmoda.
Bueno, jo sóc una barreja entre la Raquel i la Mònica, però la Mònica jo a vegades em maquillo quan pitjor estic. Dic, Doncs mira, avui me posaré pintallavis i em posaré...
Lloré tu.
Exacto. Digo, que em diguin, ai, que guapa que estàs. Ho faig per això, perquè estic deprimida. Dic, doncs mira, que em diguin coses pel carrer.
Sí? Doncs molt ben fet que fas.
Això mismo.
Molt bé. Hem parlat també de la presència de la dona en càrrecs directius en empreses, en grans companyies. No sé si us en recordeu, quan vam fer una entrevista al respecte i les xifres no eren massa alentadores. Vaja, que no maneu molt. Seria la conclusió.
Que nos gustaría, pero que nos cuesta, ¿verdad?
Sí. Què passa aquí? Què passa
crec
aquí?
Que, bueno, no tinc cap dada, però doncs, eren bastant depriments les dades que ens donava la senyora que es va entrevistar, i doncs, pel fet de ser dona ja no s'arriba a càrrecs directius, doncs una dona amb discapacitat encara té moltes més dificultats, amb la qual cosa doncs, parlaríem d'aquesta doble discriminació.
Sí, jo, la veritat, sempre he treballat amb empreses que ho portaven dones i era moda, però ara en la meva situació és que em semblaria com impossible, doblement impossible, perquè seria o algo social o algo d'un altre tipus de cosa. Amb lo meu, no.
Et dedicaves a la moda, dius.
Sí, abans, i il·lustració, i feia moltes coses creatives.
Que era un món molt femení, és un món molt femení.
Molt femení, però també molt competitiu, molt superficial i molt intens, diguem-ho així.
També la imatge que es transmet des d'aquest sector de la dona, no sé si això com ho valoreu.
És una imatge potser perfecta i a la que nosaltres no donem, no donem el perfil.
Però per mi, jo et dic... Per mi el perfil de persona humana és el perfil que és el millor. Sí. Perquè el que venen, el que volen vendre és mentida.
Sí,
jo, però... com ho heu vist, ja m'he alliberat. Dic, oh, que bé.
Jo crec que el món de la moda és, vamos, és font de moltes desgràcies.
Sí,
i,
sí, sí.
Perquè, a veure, és que es dona una imatge de que has de ser perfecte.
Totalment deformat.
Has de tenir un
cos realitat
perfecte, una pell perfecta, que has d'estar superguapa, i la majoria de gent no complim aquests estàndards.
Això és impossible que arribem a certes coses.
Exacte.
Sí.
I, a més, el dia a dia ens costa molt de portar. Per tant, les jornades que solen donar les dones que arriben a càrrecs aquests, no arribaríem nosaltres a poder-los portar. És així, és real.
Yo cuanto más mayor me hago, con más facilidad veo la belleza interior y no la exterior.
Ay, qué bonito.
Es precioso, pero eso no vale para un cargo.
Esto no vale para un cargo, es verdad.
Pues no.
És Raquel, amb tant saber fer, com vas d'amigues, a veure?
D'amiga las tengo perfectas. Son mi... Yo qué sé, es que no sé, no tengo palabras para decirlo. Pero tengo muy poquitas, ¿eh? Con las manos contaría, me sobran dedos. Pero las que tengo, por favor, que estén conmigo siempre. Y de hecho, nos mandamos WhatsApps y mensajes diciendo, yo quiero estar contigo en un asilo, yo quiero...
Esto es una historia de amor, ¿eh?
Perquè hem parlat de les amigues de les dones amb discapacitat i malaltia mental. Quina relació establiu amb altres dones?
Doncs sí, hem parlat doncs, de que si la relació d'amistat amb persones amb discapacitat era més fàcil, més en cas on teníem millor que amb persones sense discapacitat. Jo crec, recordo aquell programa, que dèiem que depèn de la persona, no? que una persona que no té discapacitat pot tenir una empatia, una manera, un tractar-te d'igual a igual, que pot salvar aquestes distàncies, per dir-ho d'alguna manera. Tampoc té per què tenir una discapacitat per entendre's, per ser amigues.
Jo he perdut gent en el camí que pensava que eren amigues, eh?
Ja.
I que en realitat eren coneguts.
En nuestro caso nos pasa, ¿eh? En el sí. caso de cistitis intersticial, sí. casi sí. todas nos ha pasado que mucha gente, y a lo mejor gente que valía la pena, ¿eh?
Sí.
Pero sabe mal, pero hay mucha gente que se ha quedado en el camino porque no te ha sabido comprender
sí.
en un momento determinado tu dolor, tu malestar, el tener que ir al lavabo constantemente y la estás fastidiando para salir todo el rato de, sí. de en el cine, por ejemplo, ¿eh? La estás molestando al salir... No sé, no te lo dicen, pero igual ya no quedan contigo otro día o te hacen un comentario inoportuno.
Sí, jo és que estic en una època de transició amb la que els meus amics, així com la Isabel, el 80% han desaparegut perquè no puc atendre les a el que socialment es demanda, o sigui, fer totes aquestes activitats que jo no puc fer. I després tinc moltes amigues noves que tenen algun tipus de discapacitat o enfermetat. I per un costat dic, ai, però saps, jo no vull ara tenir com només amigues que parlem d'això, perquè tampoc és bo
per mi. Ja, com un gueto, no?
Clar, el gueto de la gent especial, diguem-ne. Ja. Sí, llavors dius, home, ara estic com intentant trobar una espècie d'equilibri.
Pues no encontrarás, porque se puede separar, ¿eh? Se llega a separar el tema de la enfermedad por un lado y las amigas que te comprenden y la pareja y todo. Ya. Y luego el tema de las otras personas que no tienen ningún tipo de discapacidad y que te quieren como persona, ¿no? Porque tengas ese problema.
Hem parlat de les vostres amigues i hem parlat de les vostres parelles, de com condicionava la vostra discapacitat o malaltia mental el fet de tenir parella. Què em dieu d'això?
Ui, aquí hi ha tema, eh?
Vam tractar aquest tema, sí, al programa.
Crec que hi haurà de tot.
És delicado.
Sí, jo crec que hi haurà de tot, que hi hauran parelles que el tema de la discapacitat sigui un hàndicap i n'hi haurà d'altres pues, que a veure que realment quan estàs bé una persona te l'estimes, doncs el que intentes és entendre-la, donar-li suport i fer el que calgui. Vull dir, jo crec que per mi no ha sigut un problema. Pot ser que m'hagi perdut, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, parelles pel tema de la discapacitat, però o sigui, perquè no havia de ser, perquè és que no s'ho valia.
Exactament. No, a veure, a mi en el meu... Hi ha molts problemes, no?, la parella, que a vegades surten, però en el meu cas la veritat és que ens ha unit encara més, perquè és com que és l'amor puro, no?, o sigui, incondicional, que dius, de veritat t'estima, que aguanta tot allò per tu, i dius, ostres... Però tu també tens una mica de culpabilitat i tens els teus pequeños minidrames mensuals, però bueno, es van passant. Jo crec que per mi és millor, no sé si és millor estar acompanyada o sola, però mal acompanyada no. Això segur.
És un problema que hi ha a la parella. El que passa que és un mes que ja posem. És dur, és una situació dura, però estàs amb una persona que t'estima. T'estima i allò forma part de la relació.
Sí, tothom té problemes, els que no tenen discapacitat igual.
Sí, si
no
és una cosa, és un mes que hi ha, una cosa que hi ha i ja està, s'assumeix i ja està. Passa que estàs una persona que t'estima i ell en podria tindre una altra i ja està.
Jo estic tan enamorada de mi marido.
Oi, Raquel!
Com estàs, oi?
Raquel està poètica.
Remoso de amor, oi?
Carai.
Que bonito.
Espera, que el següent tema és la maternitat.
Jo quiero aquí,
Isabel, a Raquel, parlant del seu fill, de lo
estoy
que ha representat la maternitat.
Estoy enamorada de mi niño y de mi niño grande también, la verdad, de los dos y del pequeño ni te cuento. Y otra cosa, que te cuento ahora, he acogido una niña saharaui. Dos meses, julio y agosto, o sea que mamá aquí, como no puedo ser mamá biológica otra vez por el tema de la enfermedad y me he quedado con esas ganillas, pues hemos acogido una niña y es maternidad aquí duplicada y bueno, voy a hablar de la parte chula, porque la parte que no es chula es que están todo el día peleándose mi hijo con ella.
Bueno, eso es normal, ¿no?
Se la han quitado a la mami, la han robado a su mami, entonces está ahí como un poco, pero bueno, súper chulo, la verdad. Amor
maternitat,
a los dos.
Maternitat i discapacitat, hem parlat d'amigues de les dones amb discapacitat, de parella i, com no, de maternitat, un punt, a més, molt emocionant, perquè teníem una tertuliana que ha estat mare al llarg del programa.
I tant, és veritat.
L'admiramos, esta chica,
La Paulina.
Paulina Savall, que ha estat mare, una dona amb tetraplègia, l'hem tingut a la tertúlia.
Molt valenta.
Embarassada, ha tingut el seu fill,
ole.
Ja està cuidant el seu fill.
Ole i ole, no? Ole.
És per... Des d'aquí un petó ben fort per la Paulina.
Doncs a veure, el tema de la maternitat es complica molt quan hi ha una discapacitat o una malaltia mental pel mig.
A mi m'ha condicionat molt, però a veure, ja des de l'adolescència, perquè jo tinc un trastorn mental des dels 13 anys, i doncs per mi ja sempre ha sigut un tema com molt recurrent, pors irracionals, de que no el sabré cuidar, de que li transmetré el trastorn mental, de que no seré una bona mare, amb la qual cosa, pues, bueno, ja amb els meus 37 anys crec que ja no seré mare.
Doncs hem parlat de tots aquests temes d'autoestima, també de la relació que manteniu amb el vostre equip mèdic i de la discriminació, com la sentiu, com la viviu. I amb tot això hem donat forma a una temporada de tertúlia i el temps s'acaba. Què us ha semblat això? Un sospir, no?
Sí, una mica.
Ha passat molt ràpid.
Però bueno,
ai, tant esforç per venir i després que passa tot tan ràpid.
Ja perquè hem estat a gust.
I tant, doncs moltíssimes gràcies, Sònia, Isabel, Raquel i Mònica, per haver-nos acompanyat durant la temporada. El programa ha estat un plaer tenir-vos, escoltar-vos, sentir totes les vostres experiències. Us desitjo un molt, molt bon estiu, de debò.
Igualment.
I que torneu amb mi, si jo torno.
I tant.
I tornarem.
Vinga, aquí. Una abraçada ben forta, amigues.
Bon
que vagi
estiu.
Molt bé.
Adéu.
I a vosaltres, amics i amigues oients, ens sentim el proper dissabte, com sempre. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.